Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Continuen produint-se conseqüències i repercussions després del temporal Glòria que ha afectat aquests 5 dies Catalunya, amb 4 víctimes mortals i un desaparegut i més d'una dotzena al conjunt de l'Estat. Per exemple, el curs del Baix Ter, des de Montgrí fins a la sortida al mar, és un dels punts on estan posades avui totes les mirades. Després d'aquests dies de borrasca, el cabal és insòlit. L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha dit que no s'havia vist mai res igual. I a banda d'aquestes conseqüències, també destaquem que es valoren les destrosses al litoral i concretament, sobretot, al delta de l'Ebre, on s'ha habilitat una eina per visualitzar les inundacions i les pèrdues als arrossars. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Quim Torra. El president de la Generalitat ha denunciat pressions insostenibles, segons les seves paraules, al president del Parlament, Roger Torrent, perquè li retiri l'acta de diputat. El president de la Cambra Catalana ha de decidir, probablement dilluns, en el ple si retira l'acta a Torra o si desobeeix al Suprem, que va ratificar ahir la retirada de l'escó determinada el 3 de gener passat per la Junta Electoral Central. El govern català recorda que poden incórrer en un presumpte delicte de coaccions si es pressiona Torrent i alerta també que ho farien en un delicte de calúmnies o injúries si continuen acusant Quim Torra de cometre un delicte d'usurpació de funcions públiques. Seguim repassant l'actualitat. La Fiscalia acusa ara Tamara Carrasco d'incitar a desordres públics. Tamara Carrasco, que va estar més d'un any confinada al seu municipi, la van detenir acusada de terrorisme, rebel·lió i sedició. Hi ha estat detingut un home a Alemanya després d'haver matat 6 persones en un tiroteig. Segons la policia, l'atacant i les víctimes tenien una relació personal. Algunes de les víctimes pertanyien a una mateixa família. Els trets s'han produït en un local de Rotamsin, una localitat de 5.200 habitants del land de Baden-Württemberg. En plana cultural, destaquem que l'escriptora barcelonina Núria Prades és la guanyadora del Premi Ramon Llull 2020, un guardó que atorga l'editorial Planeta. L'obra guardonada és tota una vida per recordar, la història d'una dona que als anys 30 del segle passat va decidir deixar Nova York per traslladar-se a Los Angeles i provar sort en el camp de l'animació. El papa, d'altra banda, assegura que tota història humana és, d'alguna manera, una història divina. Aquesta és una de les moltes reflexions que es poden llegir en el missatge de Francesc per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que s'ha fet públic avui, coincidint amb la festa de Sant Francesc de Sales. Es titula el missatge perquè puguis explicar i gravar en la memòria. La vida es fa història. Ampliarem aquesta informació cap a un quart i mig de vuit a l'informatiu diari del Papa. Fins aquí l'actualitat, ara, de moment, de seguida, el Mirador. També parlarem de la comunicació de l'Església avui, festa del patró de periodistes i escriptors Sant Francesc de Sales. Abans, el pensament del dia, avui, amb la periodista Paloma García Ovejero.
Buenos días. Ya lo decía Juan de Mairena, ese profesor apócrifo de Antonio Machado: la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. El porquero no estaba tan de acuerdo con la reflexión. Pero volvemos al centro del debate. Hoy no basta solo contar quién, cómo, cuándo, dónde. Hace falta añadir otra pregunta: ¿de quién me viene la información? Verificar es la clave. El Papa Francisco sabe que es necesario volver a poner esta necesidad, esta obsesión, esta lucha por la verdad en el centro del debate. La comunicación es la esencia de la Iglesia. Llevamos 2000 años anunciando la misma noticia, la buena noticia, que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados y por los míos para que no tengamos que morir más. Esta es la comunicación. Hace falta despojarla de todo lo que la pervierta o de todo lo que la cubra o de todo lo que le haga perder su esencia. Por eso el Papa vuelve al Evangelio: la verdad os hará libres, que implica a todos. a los que dan las noticias y a los que las reciben, a los que transmiten bulos y a los que los difunden, a los que se dedican a difundir noticias no verificadas y a los que las compran, entre comillas, y no se molestan en ir a comprobar las fuentes. En fin, un aldabonazo a todos para recordarnos que cada palabra cuenta, que transmitir la verdad es también amar al hombre. La comunicación en el centro de la vida de la Iglesia.
Radio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el telèfon per sol·licitar els complements alimenticis del programa. 669-56-17-68. El repetim, ara més lent. 669-56-17-68. Tindràs els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments, sense esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i aconsegueix el millor preu per ser oient de Ràdio Estel. Recorda-ho, truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, dels mitjans de comunicació i dels escriptors, volem analitzar el moment present de la comunicació, sobretot des de l'àmbit de l'Església i de les entitats d'acció social. Un repte permanent de cara a fer realitat l'objectiu d'acostar la institució, en el cas de l'Església, al món, a la nostra societat diversa. El missatge del Papa per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials del 24 de maig, que s'ha fet públic tot just aquest matí, incideix en la importància de transmetre veritat i esperança des de la memòria i des de la comunicació de la realitat entre generacions, amb el relat veritable, verídic i pur com a gran tema en l'horitzó de la reclamació que fa el Papa al món, dins una societat que necessita refer el seu funcionament per fer prosperar la pau, la defensa de la vida i la protecció del medi ambient. La Santa Seu ha fet públic, coincidint amb Sant Francesc de Sales, aquest missatge, i el lema serà el de la Jornada de les Comunicacions del 24 de maig, Festa de l'Ascensió, perquè puguis explicar-ho al teu fill, la vida es fa història. La primera part de la frase del capítol 10 del llibre de l'Èxode. Francesc, en triar aquest tema, subratlla que el patrimoni de la memòria en la comunicació és un tresor. Moltes vegades el pontífex ha destacat que no hi ha futur sense arrelament a la història viscuda i ens ha ajudat a comprendre que la memòria no ha de ser considerada un cos estàtic, sinó més aviat una realitat dinàmica. A través de la memòria passen d'una generació a una altra històries, esperances, somnis i experiències. El lema de la Jornada de les Comunicacions ens recorda també que tots els relats neixen de la vida, de la trobada amb l'altre, i és que la comunicació està cridada a connectar, a través d'aquest relat, la memòria amb la vida. Un cop més, al centre de la reflexió, el pontífex situa la persona amb les seves relacions i la seva capacitat de comunicació. Demana a tothom, sense excloure ningú, treball per fer fructificar aquest talent, que és el de fer de la comunicació un instrument per bastir ponts, per unir i compartir la bellesa, amb B alta, de ser germans, en un temps marcat per contrastos i divisions. Dins el seu procés de reforma, la Santa Seu ha impulsat aquests últims anys un camí cap a la convergència de mitjans de comunicació ja coneguda aquests últims anys i que pot ser un bon exemple per a tots els àmbits eclesials, com també per a les entitats d'inspiració cristiana i per als mateixos mitjans propis. Ens preguntem de quina manera els cristians, amb l'Església a nivell institucional al capdavant, poden comunicar millor el seu missatge a través de l'acció social i del servei que fa la gent. En un procés de greu crisi de credibilitat, per exemple pels casos d'abusos sexuals a menors i per altres perversions econòmiques o socials, l'Església necessita una comunicació veraç, transparent i clara per compartir amb el món uns valors comuns que sovint són, més enllà de les creences de cadascú, els mateixos de l'Evangeli. I obrim el nostre col·loqui. Ens acompanyen avui el periodista Salvador Aragonès, que és professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya i també membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
Diem això perquè vostè des d'ahir presenta el programa Plusvalua en una nova etapa. Felicitats, i benvingut.
Bueno, no sé si és felicitar-me o què, perquè...
O dir-li que hi hagi sort, que és una tasca,
sort,
una tasca complexa.
Sort.
Però vaja, també no està sol, sabem, en aquesta nova aventura. Gràcies per haver vingut avui també, en aquest cas, a participar d'un programa que és sobre el seu tema, sobre la comunicació. També tenim amb nosaltres Lluís Serra, que és un home d'antropologia, de teologia i de comunicació. Ell és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i germà marista. Germà Lluís Serra, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
I saludem per completar les presentacions la consultora de comunicació i periodista Mònica Costa. Bona tarda i ben tornada després d'un temps que no la veiem per aquí.
Molt contenta d'estar aquí.
Com
bona
està?
Tarda. Bé? Molt bé, molt bé.
Amb nous projectes, noves feines.
Nous projectes, noves feines i molt contenta, sí, sí.
I la comunicació com l'Església, sempre reformanda, no? Sempre es canvia també la manera de comunicar.
Sí, estem en un món molt canviant i que sobretot ha afectat d'una manera, ha impactat gairebé d'una manera important a les formes de comunicació.
Uh-huh.
És a dir, hi ha una hipertransparència en aquests moments, hi ha el que se'n diu una
no es preocupi.
D'informació, intoxicació, infotoxicació, sí. I cal abordar la manera que comuniquem d'una altra manera, com diu el Sant Pare, centrant-nos en la narrativa, centrant-nos en el storytelling, que ha d'estar alineat amb el nostre story doing, no? Que el que diem tingui que veure amb el que fem. I a mi m'ha agradat molt aquesta carta.
Sí, aquest missatge que invitem a llegir es pot trobar a la web del Vaticà, ja en castellà, esperem que aviat també en català, en les properes hores. És un missatge que no és gaire llarg, en cinc grans punts, on es parla d'això, de la història, i d'una cosa que s'utilitza sovint a nivell mediàtic quan parlem de conflictes o de discrepàncies, allò del relat, no? El relat d'uns no és el mateix que el relat dels altres. Doncs el Papa reivindica això, el bon relat, la bona història. Què destacarien? Del missatge del Papa, si els sembla, comencem centrant-nos aquí. Sí, Salvador Aragonès.
No, a mi em sembla molt bé, i avui també he anat a la missa amb el cardenal.
En el cas de Barcelona, sí, sí, aquest migdia a Sant Francesc de Sales, alguns hem estat.
I ha parlat ell també, a part de les paraules que ha dit el Papa, doncs de la bellesa, no? Que s'ha de també comunicar i s'ha de veure. Però, sobretot, diríem, és el problema que tenim avui a sobre com una llosa és la desinformació, la calúmnia, la difamació, etcètera, a través, sobretot, de les xarxes socials, no? I això, doncs, és com una llosa que tenim, o sigui, qualsevol rumor, qualsevol coseta que pesques i tal, circula per la xarxa sense demanar permís a ningú, i llavors un rep una cosa, no sap si és veritat ni si no és veritat, i això desorienta bastant la gent. I aquest és un punt clau, diríem, de la comunicació, no?
Uh-huh. El ser veràs...
I després, amb el que es refereix a la comunicació de l'Església, bueno, jo sempre he defensat el mateix, no? L'Església ningú podrà dubtar de la comunicació de l'Església sempre i quan aquesta sigui franca, directa i clara i digui la veritat.
Digui la veritat, encara que sigui reconeixent errors de vegades, que existeixen.
El papa és el primer capdavanter d'això, i ell reconeix els errors que ell personalment fa i que potser no ha fet l'Església en el passat.
En el passat. Germà Lluís Serra.
Jo aquí aniria a l'Evangeli quan diu anuncieu la bona nova, la bona notícia. Per tant, no només és un element interessant, suggerent, sinó que és un element essencial. És a dir, la bona notícia, clar, després la notícia de reina, què vol dir, pau, justícia, etc. No? Aquí hauríem d'aprofundir el contingut. Però aquest aspecte no és un aspecte que es pugui menysprear o deixar de banda. És un aspecte essencial a la vida cristiana. Si algú anuncia, clar, l'anunci no és tant tenir un mitjà de comunicació, una empresa de comunicació, és l'anunci a través de la pròpia vida, de les pròpies comunitats cristianes, això és l'anunci, no? I després hi ha una altra cosa que diria aquí és, sovint es fa molta crítica que l'Església no comunica bé, etc. No? Uh-huh. Però també diria un criteri, per mi essencial, la comunicació en l'Església mai no ha de suplir la realitat, perquè hi ha llocs, situacions, col·lectius, que tenen un relat formidable però que no correspon a la veritat. Per mi és més important tenir la veritat de la vida i de tot això que el relat. El relat, si el posem a l'alçada de la vida, fantàstic. I si la vida no està bé, doncs que el relat reflecteixi els errors. Això és correcte. Uh-huh. Però no voler, diguéssim, blanquejar a través d'un excel·lent relat una vida que no hi és. I això també és un risc, perquè a vegades tot és, sembla que l'Església l'únic que fa és canviar el llenguatge i millorar el relat. I és veritat. S'ha de fer, però no és l'únic més important. L'important és posar essència en la vida. Aquí, per mi, és el punt important.
Sí, sí, tenir matèria primera, no? Tenir contingut. I el contingut de fons és un tresor. Sí, sí. Mònica,
a veure, jo crec que l'Església té la veritat i té la bona nova, però a vegades li ha faltat el relat. És a dir, de la mateixa manera que estic d'acord amb el que deia el Salvador, de que ha de ser veraç i tal, però ara, avui en dia, és important un altre element, que és l'emoció. És a dir, els missatges racionals han d'existir, han d'estar sempre, però s'ha de compaginar amb un missatge que també sigui emotiu, que també arribi al cor. I això no és una cosa tan moderna. És a dir, Aristòtil, en la retòrica, ja ho explica i diu res convenç més a una persona que un exemple. És a dir, després de l'exemple has de posar el raonament i dir, veus, i això és per això i per això. Però al final el que enganxa la gent és l'exemple. I això Jesucrist ja ho feia servir, i ho feia servir amb les paràboles. És a dir, aquest relat que s'està reclamant de que expliquem la nostra història, que expliquem les coses no des de la fredor del s'ha de fer o aquesta és la norma, o sinó què és el que a mi m'ha passat, o què és el que li ha passat al teu avi, o què és el que li ha passat al teu amic, o què és el que li ha passat a aquesta persona, posant-li aquesta càrrega emotiva, al final és el que acaba arribant a la gent. I això ho sabia Jesucrist i ho va dir. I també ho sabia Aristòtil i ho va escriure en un magnífic llibre que recomano, que és La retòrica, perquè segueix sent absolutament actual.
Sí, la manera d'explicar les coses, en definitiva. D'aquests 5 punts del missatge del Papa per a la jornada de les comunicacions, el primer, sobre teixir històries, és molt bonic, és molt introductori, però hi ha aquest segon que es referia al que ara comentava Lluís Serra, i és que no totes les històries són boniques. S'han d'explicar totes, siguin o no siguin boniques.
Si no, només mirem la Bíblia. A la Bíblia hi ha històries d'autèntiques barbaritats, guerres, assassinats i tot. I és Bíblia.
I és el que hi ha, exacte. Una... Sí, sí.
Per tant, jo penso que no és edulcorar el relat, sinó reflectir la realitat del relat, en el sentit de... Això penso que és important, no?
En el tercer punt, el Papa posa l'exemple precisament de la Sagrada Escriptura, de la Bíblia, com la història d'històries, no?, que presenta relats en diferents moments, no?, abans de Crist, els evangelis, els apòstols, l'Apocalipsi, profecies, etc. I després la renovació de la història, en el quart punt, i després la capacitat que té la mateixa història de renovar-nos. Per això el Papa reivindica la memòria, acaba amb un text sobre Maria, sobre la Mare de Déu. Un Papa molt marià tenim, no ens oblidem tampoc. Sí, alguna... Jo he fet aquesta síntesi ara perquè, per si volen destacar algun aspecte concret, perquè tot el document ens donaria per molt. No és gaire llarg, però sí que té molta substància.
Bueno, jo me centraria més en les xarxes socials, perquè realment avui la gent està tothom pendent allà al mòbil, whatsapps,
sí, sí.
Mails, en fi, tot, no? Twitters, Facebooks i altres xarxes socials que hi ha, no?
Sí, i que de vegades ens deshumanitzen, també, quan estem...
Exacte. El que diu el Papa en el seu missatge és que hem d'anar amb cuidado de que no ens auto-aïllem, no? Nosaltres mateixos a través de la xarxa social. La xarxa social serveix per comunicar, evidentment, però és un complement del que és la comunitat. És a dir, la comunitat que serveix per la persona, entre les persones, el contacte físic, el complementa el contacte, diríem, virtual, és a dir, el contacte a través de les xarxes, no? I això és important saber-ho, perquè un creient que dient això i dient allò altre per la xarxa, doncs ja ha fet amics i no sé què. No, no, això no és veritat. L'amic es fa de cara a cara. L'amic es fa de cor a cor, com deia...
Com Mònica Costa, ara, sí.
Diríem... fent bullir les emocions.
No? És veritat que
no massa.
No, esclar.
També són un font de manipulació. Si
també,
no
esclar.
Si no se centren bé.
Les xarxes també és cert que són un potencial de difusió del missatge cristià.
Sí.
És evident, no? De, sí. Difusió de masses. Tot això ens agrada, també.
El missatge cristià és molt emocionant,
Sí, i tant.
Dir, si un llegeix l'Evangeli, moltes persones, diríem, han descobert Jesucrist llegint l'Evangeli. Uh-huh. Citaré potser aquesta noia, la Tàmara, o Tamara, com se diu, aquesta que
la
Masterchef.
Sí, la filla, la filla d'Isabel Preisler.
La filla d'Isabel Preisler. Doncs la Tàmara Falcó, la Tamara Falcó,
Tamara.
Tamara Falcó, doncs aquesta es va convertir en llegir l'Evangeli.
I ho explica ella, sí, sí.
I ho explica ella. És dir, per què? Perquè és emocionant. I perquè arriba al cor de les persones, i perquè realment és una bona notícia, és una notícia nova, de més, per qui no la coneix, evidentment és nova,
Bé.
I jo crec que també perquè els missatges que transmet l'Evangeli toquen els punts claus de la vida de les persones, és a dir, també a les xarxes es parla moltes coses, però es parla de coses que no són importants, no? I l'Evangeli va directe a la diana, al cor de la gent, però també en allò que és essencial en la vida de les persones.
I que moltes vegades impregna situacions de la vida que no necessàriament són religioses o són de persones creients, no? Sí. Són valors, valors, sí,
són valors,
ètica...
Sí, són valors. Valors que encara tenim avui dia nosaltres,
i tant,
perquè
sí, sí.
No ens oblidem que Europa, diríem, va heretar tot el que és el missatge cristià. És
sí,
dir, que està impregnada a Europa de tot això.
Les arrels són inqüestionables.
Encara que avui ho vulguin desconèixer.
Efectivament. Però... ho volen com eliminar de la història, precisament, de
sí,
la memòria.
Sí, eliminar de la història, no?
Sí, sí. Germà Lluís Serra, sí.
Perdona, no, només acabar d'això, que hi ha un altre tema de les xarxes socials que sí que ens ensenyen, i és una cosa que jo vaig prendre amb el Salvador Agonés.
Ah, molt bé. Com alumne seva,
com alumne,
no, en aquest cas.
Com alumne seva que vaig
molt bé,
fer.
Molt bé.
Que lo bueno si breve, dos veces bueno.
Dos veces bueno. No? Això és veritat.
Arribar al gra. I el Papa ho està dient amb les homilies, està dient. Feu homilies breus, amb tres punts, tres pinzellades, no us allargueu.
Perquè o sigui, quan expliques un relat, ara diu això, llavors doncs s'ha de dir, escolta, pot ser un tuit d'això? I llavors et venen
costa,
totes les suors. Reduir-ho a 150 espais, això és molt complicat.
I tant.
Sí, sí, però sí. Precisament està... El precisament està per estrènyer el cervell i per fer-lo, doncs, el cabre allà dins, no?
No es pot imaginar el que m'ha costat aquests dies passats, que he estat a Terra Santa, un goig, posar un tuit cada dia de cada dia. Costava moltíssim, perquè no sabies què prioritzar. Hi havia moltes coses.
Clar.
Sí, sí, germà Lluís Serra.
No, això, el seu problema aquest de la síntesi, això és un dels problemes importants d'escriure molt, o realment escriure essencial. Clar, una costa més sempre preparar una homilia curta, essencial, que no... Moltes vegades, quan un parla molt, un discurs, és perquè... Bueno, i ara acabo, i diu mitja hora, ara acabo, perquè no ha acabat de preparar...
Normalment no està prou ben preparat. Va sortint del cervell, però... o del cor, però no...
Una bona preparació ajuda...
És així.
Però que sigui comunicativa, que no sigui tant una lectura, sinó una comunicació personal.
Avui, en el nostre col·loqui, amb el marista Lluís Serra, el periodista Salvador Aragonès i la també periodista i consultora de comunicació Mònica Costa, parlem de la comunicació. Avui, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i també dels escriptors, un sant molt interessant. Avui, precisament, el cardenal Omella, a la missa dels periodistes a Barcelona. També sabem que s'han celebrat eucaristies a Tarragona, a Girona, amb els bisbes respectius. És una festa una mica de tots. Reivindicava també el tema de la santedat, una qüestió de la qual parla Sant Francesc de Sales en una carta i que el papa també ha fet seva últimament. És a dir, aquesta santedat que els periodistes també podem aplicar, cadascú al seu àmbit, els gabinets de premsa, les classes, les ràdios, la televisió, etc.
Jo crec que avui, a part de parlar de com hauria de ser la comunicació de l'Església i reflexionant el que diu el Sant Pare, hem de pregar per tots els periodistes, perquè ho tenen molt malament. No?
Ja pot dir, ho tenim, en primera persona. No?
Ho tenim molt malament, primer perquè hi ha molta intoxicació informativa, perquè hi ha molta manipulació, perquè els mitjans de comunicació cada vegada són menys independents i deixen que sigui menys independent el periodista. Ho tenc menys difícil per trobar la veritat i per transmetre-la moltes vegades. I a més, jo crec que s'ha convertit en una professió absolutament essencial perquè avanci, molt més que abans, perquè avanci aquesta societat cap a una justícia, cap a una pau, cap a una veritat, cap a aquesta bona notícia, no? I cap a aquesta bona societat.
Precisament la síntesi del cristianisme és això, una bona notícia, no? Més relació no pot tenir amb el món de la comunicació i del periodisme.
Perquè aquí, per exemple, el periodista, seguint el fil de la Mònica, el periodista és lliure, vull dir, avui, per informar.
Bona pregunta.
Amb quines fonts basa la seva informació?
Sí, sí.
Són fonts que diuen la veritat o que volen enganyar l'opinió pública i utilitzen els periodistes per tal de fer arribar missatges que no es corresponen a la veritat, sinó a determinats interessos, diríem, de tot tipus, no? Però aquest és el... I llavors hem de demanar més llibertat pels periodistes, que estiguin més lliures, perquè jo conec molts casos, que hi ha periodistes que se senten lligats de peus i mans perquè en el seu mitjà no es publiquen determinades coses, que si els enviat a la paperera no sé què, perquè va en contra de no sé qui, i llavors ens hem de demanar més llibertat pels periodistes.
Llibertat en la seva essència.
I davant la precarietat laboral que hi ha en el periodisme, pues que el periodista no, moltes vegades no pot plantar-se, no?
Clar.
Avui he tingut una experiència interessant. Hi ha una periodista molt jove que ha fet una entrevista a una religiosa, i després de fer l'entrevista diu: no entenc bastant algunes coses de la vida religiosa i m'agradaria que algú m'ho expliqués. Va trucar a la Unió de Religiosos i aleshores avui l'he atès, justament avui...
I li ha explicat les bondats.
Una hora i quart, no? I a l'acabar l'he felicitat, dic, això tant de bo ho segueixis sempre. Quan no tens una informació, no pots donar informacions de temes que no entens, has de documentar-te. I el que has fet és magnífic. Tant de bo concebir en el futur d'anar... Perquè els diaris i tal, un dels efectes que tenen és que no hi ha secció de vida religiosa. Per tant, no hi ha gent preparada per donar la religió. Ho donen com una notícia de societat.
Sí.
Llavors, no saben moltes coses com funcionen. No tenen la perspectiva. És que en economia no deixen que un digui, bueno, ho posaré sobre economia. Ha de saber d'economia. Un d'història ha de saber per política. Un d'esports ha de... Ah, no, aquí tothom pot dir alguna cosa.
No hi haurà cap director de mitjà que faci fer informació econòmica, aquell que no entén d'economia. No. Però sí que envia a actes religiosos aquells que no... que passen de la religió o que no tenen res de la religió, i llavors informen del que han vist, però com que no n'entén res, doncs llavors hi ha el que passa.
A mi m'ha alegrat avui,
perquè
és un sentit professional, clar, de dir, es manifesta professionalitat quan una cosa no tens...
I llibertat perquè la societat ens empeny, per exemple, en el cas de la vida consagrada, a considerar-la anacrònica, això no és d'ara, avui dia hi ha altres idolatries, no?
Però fins i tot més que hi ha l'opinió en contra a favor, és que és la ignorància. El problema és que no saben de què parlen.
Sí, clar,
no saben, perquè és molt complexa. És una realitat... complexa no vol dir complicada.
No, complexa i diversa,
rica,
també.
Rica. És complexa, sí, té moltes... El cervell és complexa. però és molt ric. Doncs la vida religiosa és molt complexa. Aleshores, uh-huh, una persona s'ha de preparar, no pot opinar de qualsevol cosa com si no res.
Opinar o escriure o informar,
sí,
exacte.
Com a mínim, sí, sí, una opinió fonamentada, perquè coneixes a què estàs parlant. O sigui, xapó a la periodista aquesta jove
molt
que
ha
vingut avui.
Doncs des d'aquí ens unim a aquesta felicitació. Recordem que la comunicació del periodisme continua tenint de manera creixent una dimensió professional, però la revolució comunicativa de les últimes dècades amb les xarxes socials i internet fa que tots siguin una mica comunicadors de masses, també, no?, a través de les xarxes. I aquest, sí, és un, sí, repte també interessant, sí, perquè aleshores passa això, que molts poden opinar de temes que no saben o poden difondre realitats que no són exactes. Ara mateix tornem, després de la pausa que fem ara, són 6:45. De seguida el Rafa Sanahuja ens presentarà la notícia curiosa. Recordem que us acompanyem avui, Festa de Sant Francesc de Sales, parlant de comunicació amb els periodistes Salvador Aragonès i Mònica Costa i amb el professor de Teologia i germà marista Lluís Serra. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui avui sobre comunicació. Passen 6:58. Ja tenim a punt el Rafa Sanahuja. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui estem tractant en el Dia de la Premsa Cristiana el tema de les comunicacions en l'Església. I he pensat que seria interessant preguntar-nos qui és el que maneja el cotarro al Vaticà, perquè tots tenim el nom de Joaquín Navarro Valls al cap, home de suma confiança de Sant Joan Pau II, i que durant molts anys va portar la comunicació vaticana. Però potser ara no ho tenim tan clar. I és que el 22 de juliol de l'any passat ja va començar la seva missió, la missió de Matteo Bruni, al capdavant de l'oficina de premsa de la Santa Seu, després d'haver prestat servei en ella durant 10 anys. A més, pedir de servei al Papa i a la Santa Seu amb l'experiència i les forces a la seva disposició. Així ho va expressar el mateix a través d'un comunicat 4 dies després del seu nomenament. Soc conscient de la delicada i decisiva tasca de la informació i estic segur de trobar suport en els meus col·legues, dels que he après a conèixer el valor i el professionalisme en aquests anys intensos de treballar a la Santa Seu, va dir també el llicenciat en llengües modernes per la Universitat de Sapienza, a Roma. Va agrair també en el seu moment al Sant Pare la confiança i al prefecte del Dicasteri per la comunicació, Paolo Ruffini, pel suport del Dicasteri per al seu nomenament i per a tot el que necessiti. A més, va agrair al seu col·lega i amic Alessandro Gisotti per haver guiat generosa i sàviament l'oficina de premsa en els darrers mesos. Gisotti va ser nomenat director interí de l'oficina de premsa el passat 31 de desembre del 2018, després de la renúncia, recordem, de Greg Burke com a director i Paloma García Ovejero, l'espanyola, com a vicedirectora. Per la seva banda, Alessandro Gisotti parla també sobre el seu càrrec com a redactor en cap adjunt. Va dir, és un servei exigent i emocionant que tindré el plaer de compartir amb l'editor Andrea Tornielli i amb també Sergio Centofanti i els meus col·legues dels mitjans de comunicació vaticans, va dir. Així que bé, parlant de comunicacions, ja coneixem una mica millor a qui porta les comunicacions del Vaticà.
Gràcies, Rafa. Efectivament, el tema de les comunicacions del Vaticà ha canviat molt últimament. Ens recordava el Rafa als temps de Navarro Valls, que era com un tòtum, no?, de portaveu del papa Joan Pau II. I ara hi ha hagut algunes oscil·lacions, perquè els canvis no són fàcils.
No, i el pare Lombardi ho va fer molt bé.
I tant, també va ser...
Excel·lent.
Sí.
Navarro Valls va ser... És que Navarro Valls era una figura, eh? Ja.
I un laic, en aquest cas.
Sí, un laic.
Un home de cúria vaticana.
Però vull dir que el pare Lombardi, bueno, va fer excel·lent, eh? Vull
I tant,
dir, és així,
també,
que avui
sí,
encara
sí.
El reconeixen i sí. Fan homenatges i coses d'aquestes. No.
I d'alguna manera...
El que ha canviat és el sistema de comunicació. De
aquesta és la gran qüestió,
llavors,
no?
Doncs agradarà o no agradarà, però aquesta és la realitat que ha volgut el papa, vull dir que... Uh-huh.
I el papa ha volgut, doncs, aquesta convergència de comunicació més en equip i d'una manera més coordinada.
Sí, d'una manera més coordinada i després doncs, bueno, sense una dependència total de la Secretaria d'Estat, no?
Alessandro Gisotti és una mica l'home de referència, però també tenim Andrea Tornielli, no? Que és el...
No, bueno, aquest és el factòtum.
És el factòtum, és el que escriu les reflexions, una mica com...
Bueno, i escriu a l'Observatorio, sigui, quan passa alguna cosa, ell escriu un articlet allà a l'Observatorio.
Sí, també a Vatican News veiem uns editorials.
Que tothom sap que allò és la veu de la Secretaria d'Estat, també, no?
Clar. Bé, no hi ha com estar ben connectat i ben informat en el bon sentit de la paraula.
Però el que sí que és important és que els mecanismes siguin supremament àgils, perquè una notícia, perquè tingui un determinat impacte, o que controli un determinat impacte, és la velocitat, també. Entre el fet i la notícia, a vegades, si es descuida la velocitat, s'han penjat pel mig un munt de mentides i de distorsions. En canvi, si tu governes la notícia, que és el primer que la dones, i la dones, en veritat, diguéssim...
I amb transparència.
Després, ja, d'alguna manera, els altres se queden descol·locats. Però si tu deixes que et descol·loquin a tu, tindràs un greu problema, perquè hauràs d'arreglar una notícia mal comunicada o distorsionada.
Sí, mm-hmm. Això és terrible. Llavors és que ja no hi ha res a fer. O sigui, si la notícia d'entrada no surt bé, llavors ja posar-hi parxes a sobre, ja llavors pitjor el remei que la malaltia, no?
Mm-hmm. I després ha de tenir un accés molt directe al responsable de comunicació amb el papa.
Clar.
Uh-huh. Que ho ha de
aquesta
tenir.
Va ser la clau del Navarro Valls, eh? I del pare Lombardi.
Sí, tots dos, amb els respectius papes.
Sí. Uh-huh. Ells tenien fil directe.
Clar, és que ho ha de tenir.
I la confiança de parlar en nom del papa, això era molt important.
No, fil directe, i no solament fil directe, tema informatiu, sinó personal, no? Perquè, esclar, un arriba un moment que ja sap el que pensa el papa sobre allò, no? I més o menys ja pot aventurar a donar a sortir del pas d'alguna cosa, no? Uh-huh. I això és important, no?
I tant que sí.
És que jo crec que aquest papa va una mica a la seva.
El papa francès, l'actual,
sí.
Eh?
És a dir, ell comunica contínuament amb els seus gestos, amb els no sé què, fins i tot amb gestos petits, és a dir, no amb grans trobades o grans no sé què, sinó que... I l'àrea de comunicació del Vaticà va com a darrere, intentant...
Ah, però és que ell dona molts titulars, el papa.
Sí.
I fa frases d'aquelles sí. Que, pum, dona el titular, no?
Frases, però també gestos, accions...
De vegades els de seguretat també tenen problemes. Sí. Perquè una vegada vaig per a dir, com m'ho porten vostès, això, que el papa els desconsola una mica la programació. Diu, bueno, fem el que podem.
Quan el papa té algun acte públic al Vaticà, podem certificar els que hem estat allà que hi ha corredisses, del personal de seguretat. Bé, encara ens queden res, 2 minuts, potser per explorar com a conclusió aquest repte que sempre diem que té l'Església, el d'una comunicació veraç, transparent, clara, però potser, en el cas de la Catalunya actual, l'Espanya actual, l'Europa actual, amb una crisi greu de credibilitat en l'Església, només cal veure les enquestes, els joves, la percepció que tenen de l'Església, doncs quin repte més important i més apassionant, no?, el de comunicar bé.
Sí, no, evidentment, per això costa una mica, me refereixo a que la comunicació de l'Església és bona a partir d'un determinat moment, però ningú pot treure el lastre que va portar, per exemple, a l'època del Concili o així, qualsevol rumor es convertia en titular, no?
Sí.
I llavors, doncs, això no... I per part de l'Església, per part de la Santa Seu, llavors, diríeu, el que hi havia, la resposta era el silenci. I això, doncs, va fer molt de mal. I això, doncs encara avui cobreja una mica, no?
Més també tenim la comunicació de les diòcesis, de les institucions religioses, podríem seguir.
Jo diria també una cosa, que és, també hem de tenir en compte que hi ha determinats poders que volen neutralitzar el missatge de l'Església, desprestigiant, per exemple, el papa, si diu el tema dels immigrants i tal, com no convé, doncs estarà Steve Bannon o qui sigui de torn per dir a veure com podem dinamitar la credibilitat. Sí. Això també hem de ser conscients, perquè la gent diu, mira que bé, bueno, per què ho diuen del papa, això, o de l'Església o de qui sigui?
El món no és d'àngels, ja ho sabem.
No, no siguem ingenus, tampoc, no. Com a lectors o com a receptors.
Els problemes que té el papa Francesc és que hi ha missatges que els publica tothom.
Sí.
Però després en silencien la quantitat de missatges que donen,
d'altres,
i llavors a més se coneix una part del papa, l'altra part no es coneix.
Ho deixem aquí.